notícies.com. Un any amb tu. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 30 de maig, darrer programa de salut i benestar d'aquest mes que ja frega juny, o el que és més important, que ja tenim a tocar l'estiu, i l'estiu a les Illes és un focus de perill de les denominades ITS, és a dir, les infeccions per transmissió sexual. En plena temporada alta som més entre residents i turistes i, lògicament, és una qüestió demogràfica. I, segons els especialistes, l'estiu és l'època de l'any que més risc tenim de contagiar-nos de qualque malaltia de transmissió sexual. Per això tindrem amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i coordinador del centre CAIDS i del programa PREP a Mallorca, que després explicarem què és. Serà el tema principal i presencial del programa, però entendrem més. Per exemple, serem a Eivissa per xerrar de la primera donació de sistòlia controlada. També a l'Hospital de Manacor per conversar amb el cap de servei de cardiologia, que ja s'han traslladat les seves consultes a l'edifici nou, reformat del centre públic de la comarca de Llevant, i boixeran de la nova unitat d'obesitat inaugurada recentment a l'Hospital de Sant Llàtzer. Són alguns dels temes en portada, que entendrem més. No perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la Setmana Sanitària a Eivissa i ho fem per l'esbós de l'Hospital de Camises, que ha duit a terme amb èxit la seva primera donació en asistòlia controlada, un procediment que suposa un avenç important per a la capacitat assistencial del centre i per al sistema de trasplantaments. Té més informació, Laura Calafat. Molt bon dia, Laura, com estàs?
Molt bon dia, Carlos. Molt bon dia a tots els nostres oients de IB3 Ràdio, Vida Saludable. Per ampliar aquesta informació, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la unitat de trasplantaments i infermera de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Bon dia, Sònia. Gràcies per participar al nostre programa.
Hola, buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa a contar un poco del tema de la donación en la asistencia controlada.
Primer de tot, enhorabona. Què ha suposat per a vostè i el seu equip aquesta històrica primera donació en asistència controlada?
Pues la verdad, no te imaginas la satisfacción a nivel personal que tengo yo y a nivel profesional sobre todo, porque no solo por parte mía, sino también por los demás componentes del equipo de coordinación de trasplantes, mis dos compañeros, porque, bueno, ha supuesto un logro que estaba ahí, que lo veíamos, que queríamos alcanzarlo desde hace ya tiempo y, mira, pues por fin hemos podido conseguir que se lleve a cabo la primera donación en asistencia controlada aquí en el Hospital Camises. Estamos, la verdad, que muy, muy, muy contentos.
Senten que han assolit una fita al seu hospital, demostra la seva excel·lència.
Bueno, excelencia como tal, pues no sé si llamarlo excelencia. Yo la verdad es que hablaría más que nada de superación, de trabajo, de mucha ilusión y sobre todo de ganas de crecer. Somos un equipo que la verdad estamos en continua formación, intentamos estar al día y actualizarnos en lo que es nuestro ámbito, en el proceso de donación y el trasplante. Y bueno, pues como ya sabéis, la donación en asistolia controlada es un proceso que bueno, que ya hace años que está bastante consolidado en España, y es verdad que nosotros pues estábamos ahí, que todavía no lo teníamos en marcha.
Y
así,
Sònia,
que, bueno, pues nada,
¿Com podria explicar als nostres oients què és una asistolia controlada?
A ver, pues para que los oyentes lo comprendan así de forma fácil, podemos decir que un donante en asistolia controlada es aquel paciente que después de fallecer en parada cardíaca y respiratoria se certifica la muerte y empezamos con un proceso de preservación, con unas maniobras de preservación, que es en este caso el ECMO, para mantener ese órgano y hacerlo viable para su posterior trasplante.
Així, per tant, la donació en asistòlia controlada té com a protagonistes a pacients amb patologies irreversibles i sempre sota criteris clínics, ètics i legals estrictament establerts i amb el consentiment de la família, no?
Sí, así es. Son pacientes que, bueno, desgraciadamente presentan un tipo de patología, de enfermedades que ya llega un momento que son irreversibles y que todas esas terapias y esos tratamientos se convierten en tratamientos, lo que se dice, fútiles, inútiles. Y entonces, pues, de forma consensuada, el equipo médico, pues, decide adecuar esas medidas, retirando, pues, las técnicas más invasivas. Y por lo tanto, ya llegando al final de vida de ese paciente, ¿no?, sus últimos días.
¿Aquest procés ha estat possible gràcies a la coordinació multidisciplinària entre diversos equips, Sonia?
Uy, sí. Este proceso, al igual que cualquier proceso de donación, como también en muestra encefálica, la verdad es que son muchos los profesionales que participan. A ver, podría nombrarte, pero desde la UCI, el personal de UCI, el intensivista, que es donde se suelen detectar los potenciales donantes, pasando por los coordinadores, que somos los que estamos ahí en medio, coordinando los diferentes movimientos que tenemos que hacer entre los diferentes equipos, anestesia, personal de quirófano, urólogo, cirujano, traumatólogo, oftalmólogo, y bueno, y luego también por los demás servicios que participan a la hora de valorar al donante, ¿no?, como los técnicos de laboratorio, microbiólogos, los radiólogos. Y bueno, en este caso de la donación en asistencia controlada, como ya sabéis, necesitamos de un equipo de ECMO para mantener esos órganos después de la parada cardíaca del paciente, y se desplazó un equipo de ECMO móvil del hospital de referencia nuestro, que son Espace. Vino una cirujana cardíaca y un enfermero perfusionista para la canulación y el manejo de este ECMO. Y además también, pues, contamos con el apoyo del doctor Julio Velasco, el coordinador de Son Espaces, que, bueno, es amigo nuestro y, pues, nos dio muchísima tranquilidad y muchísima seguridad a la hora de realizar nuestra primera donación en la asistència controlada.
Des de luego, ja l'hi he dit en el principi, però enhorabona, perquè a més tenim entès que és el primer pic a les Illes que es fa una donació fora de l'Hospital de Son Espaces, l'hospital de referència.
Sí, la verdad es que sí, este equipo de ECMO móvil no lleva demasiado tiempo en Son Espaces, pero es cierto que no se había desplazado a ninguna de la isla, no se había desplazado fuera para realizar este tipo de procedimientos. Así que, pues mira, contento porque ha coincidido en nuestra primera donación en la sistolia controlada con la primera salida del equipo de ECMO del hospital de referencia de Son Espaces. Y la verdad es que, bueno, bien, la verdad es que fue todo súper bien y todos estamos muy contentos.
Gràcies a aquest procediment es dona esperança i qualitat de vida a pacients en llista d'espera, no és així?
Sí, claro que sí. Ten en cuenta que cada vez hay menos muestras encefálicas y nosotros estábamos limitados a donantes en muestras encefálicas. Esto, pues, supone aumentar el número de donantes que podamos generar en el Hospital Camise y, por lo tanto, también el número de órganos que pueden ayudar a esas personas que están en lista de espera, claro que sí.
Per tant, cal remarcar la generositat de la família i del donant en un moment bastant dur, complicat, les seves vides, que són capaços de prendre aquesta decisió tan complicada.
Sí, por supuesto. Esta es una de las cosas, la verdad, que más bonitas de nuestro trabajo, de nuestro día a día, que es el trato con la familia, establecer esa relación de ayuda con ellos, ese vínculo que llegas a crear con muchos de ellos, y te sorprende mucho de la capacidad que tienen para poder pensar y en hacer el bien a otras personas. Es un acto tan tan generoso y tan solidario y tan humano que la verdad es que sin ellos esto no podría ser posible, porque es así. Si la generosidad de los donantes y de su familia, no podríamos llegar a ningún lado, no podría haber donantes y, por tanto, tampoco trasplantes.
Així és. I de moltes gràcies i enhorabona a tot l'equip de nou. Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la Unitat de Trasplantaments de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Fins una altra.
Muchas gracias.
Més qüestions de l'àmbit sanitari de la setmana. A veure, la sensació d'estrenar una nova feina, un nou cotxe, una nova llar, sempre és increïble. És un guster. Aquesta sensació ens val també quan algú és a una feina, a un edifici, a una instal·lació, diguem, antiga, i de cop i volta es trasllada a la nova oficina, sigui inaugurada o reformada, perquè fa com a ganes d'estrenar, fa ganes de fer feina, Laura.
Així és, Carlos, i deim això perquè el pla director de reforma de l'Hospital de Manacor a la fi veu els seus fruits després d'anys de reforma i el nou flamant edifici que resalta per la seva modernitat i colors, a més de lluminositat, comença a rebre pacients, inicia les seves consultes de forma gradual i en aquest sentit ara conversarem, perquè no dir-ho, amb tot un privilegiat.
En estan referint al doctor Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital de Manacor, qui fa pocs dies s'ha estrenat oficialment les noves instal·lacions al centre sanitari. El servei, que va ser traslladat al llarg d'un cap de setmana, ha passat a ocupar el nou edifici condaint de l'hospital. Molt bon dia, doctor, gràcies per participar a IBT Ràdio. Com està?
Bon dia, molt bé.
Doctor, ara que no ens escolta ningú, què se sent? Primers dies, no?
Bueno, sí, estamos muy satisfechos y muy contentos con el traslado al nuevo edificio. La verdad es que lo veíamos que, como se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de bastantes años, ya estaba bastante terminado por fuera y lo que teníamos es ganas de trasladarnos y, bueno, hemos tenido el honor de ser el primer servicio que se ha trasladado de forma completa a las nuevas instalaciones, que son mucho más amplias, más luminosas y más modernas que el lugar donde estábamos, y estamos bastante satisfechos.
Jo, doctor, vaig tenir la sort de poder fer un reportatge de televisió a la seva consulta de cardiologia amb un home que tenia un cor, una maleta. I no, les comparacions són odioses. No diré que ha millorat, però sí. Qualque company li ha dit, escolta, vaja sort, ha estat dels primers a inaugurar l'edifici?
Pues sí, algunos nos han felicitado precisamente porque sabíamos en la situación tan precaria que estábamos, sobre todo de espacio. Tú conoces bien cómo era el gabinete de cardiología, era un lugar bastante pequeñito, muy donde trabajábamos, no voy a decir hacinados, pero casi un total de 6 cardiólogos, 2 o 3 enfermeras auxiliares, más los residentes de familia que rotaban, los médicos que venían a hacer rotaciones y la verdad es que la situación a la que estamos ahora es muchísimo mejor. Hemos pasado de tener 3 espacios físicos, 3 gabinetes, uno lo utilizábamos de forma conjunta para hacer pruebas de esfuerzo y consulta, separado con una cortina, que era un poco bastante cutre y con muy poca intimidad, y luego otro espacio para ecocardios y otro más para consulta. Y eso se ha transformado en 7 despachos independientes y además un almacén, con lo cual ya podemos dar salida pues, a la actividad asistencial de forma mucho más digna.
¿Y qué tal la reacción de los pacientes? También han quedado maravillados, imaginamos.
Sí, están muy contentos porque, además, como comentaba al principio, es un espacio muy luminoso, tiene luz solar por los 2 lados del gabinete y la sala de espera es mucho más amplia. Y la verdad es que sí, lo único que se quejan es que a lo mejor han tardado más de la cuenta en encontrar el sitio, han tenido que caminar bastante hasta llegar a las nuevas instalaciones, pero bueno, esto una vez que se vaya sabiendo dónde está la nueva ubicación, supongo que los pacientes aparcarán más cerca de dónde está la entrada y no habrá tanta diferencia.
Ja sap, doctor, que sempre se diu de broma, mai mos va bé res, sempre de trobar un emperò o qualque cosa. A veure, doctor, ha dit més espai, més llum, i també es troben ara més a prop de la planta d'hospitalització?
Pues sí, también la verdad es que el diseño del nuevo edificio ya contábamos con ello y procuramos que estar más cerca de donde está la planta de hospitalización. El nuevo edificio está conectado físicamente por una especie de pasarelas o pasillos con el edificio antiguo, de tal manera que estamos nosotros en la primera planta y los pacientes que están ubicados en cardiología, que sea en la cuarta planta, por los instalados lo único que tienen que hacer es coger un ascensor que está al final de esa planta y bajar 3 pisos y conectan directamente con el gabinete de cardiología, con lo cual los pacientes ingresados pues están ahora más cerca de lo que estaban antes del gabinete de cardiología, y tanto para los celadores como para nosotros es más cómodo desplazarnos entre la planta y el gabinete.
¿Podrían decir que el nuevo espacio mejora el bienestar emocional del paciente y también del profesional? Porque siempre, cuando un fa feina mejor, fa feina a gusto, siempre da mejores resultados.
Por supuesto, estamos encantados, estamos muy, muy satisfechos. Todavía faltan algunos detalles porque nos falta parte del mobiliario que tendrá que venir, algún electrocardiógrafo más, poner en marcha 2 ecógrafos que no están instalados por problemas de software, pero vamos, que será cuestión de unas semanas o unos días más e incluso podremos aumentar la actividad asistencial en cuanto a volumen, porque la plantilla da para hacer más actividad de la que estábamos haciendo ahora, lo que pasa es que estábamos limitados por el espacio físico y no teníamos hueco para hacer más cosas.
Doctor, va ser fàcil el trasllat, perquè sempre tenim tots en la memòria el trasllat de Son Duret a Son Espases, no és el mateix perquè aquest nou edifici està ubicat a la vora, no?
Bueno, fue relativamente sencillo, pero vamos, fue laborioso, porque claro, por ejemplo, la prueba de esfuerzo pesa ese aparato más de 300 kilos y hubo que montarlo en una pasarela. También hubo que tener mucho cuidado en que las conexiones de informática de, con los ordenadores, los equipos de ecografía y la red del hospital funcionaba adecuadamente, y la verdad sí que se ha conseguido, y falta alguna cosilla más de dotar de teléfonos o de terminales de teléfonos algunas de las consultas, pero bueno, lo que queda por hacer ya es cuestión de, es mucho más sencillo de lo que hemos hecho hasta ahora, y bueno, es cuestión de tiempo y estaremos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes. Es que han sido 29 años del gabinete. El gabinete de cardiología se inauguró en mayo del 1997, o sea, el mes siguiente de abrirse el hospital, y ha permanecido activo hasta mayo de este año, y ahora pues hemos hecho el traslado a principios de mes.
Jackie Sonley, demanarem per la salut cardiovascular del president de la comarca de Llevant. ¿Quins són les patologies o problemes més comuns, doctor?
Sí, pues van muy vinculadas a la edad de los pacientes, que es una zona bastante envejecida y bastante rural, y son la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia muy común que requiere anticoagulación, y la estenosis aórtica, que es una patología de una de las válvulas más importantes del corazón y que también requiere tratamiento quirúrgico o percutáneo para resolver ese problema. Esas tres creo que son las más importantes, y luego pues patología más banal de algún otro tipo de arritmias, hipertensión, control de factor de riesgo cardiovascular y por supuesto también la cardiopatía isquémica, todo lo relativo a infartos o angina de pecho, aunque tal como está diseñado el sistema cardiovascular desde hace años, esos pacientes, sobre todo los más graves, pasan directamente a zonas pases, se hace cateterismo, nosotros lo recogemos cuando ya está abierta la arteria, por decirlo así.
Doctor, la darrera qüestió, que a més va molt lligada al següent tema que escoltarem el doctor Lluís Mas Miquel, que han inaugurat una nova unitat d'obesitat de Sant Llàtzer. Qual que aconsella l'audiència? Perquè, clar, obesitat i infart al final estan molt vinculades.
Sí, sí, sí. Bueno, los factores de riesgo cardiovascular clásicos son cuatro, que son el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco, ¿no? Pero la obesidad también predispone tanto a la diabetes como a las dislipemias, las alteraciones del colesterol, y también se relaciona bastante con hipertensión, o sea que indirectamente está muy vinculada con otros de los tres factores de riesgo cardiovascular, con lo cual, pues sí, la obesidad es un problema, y afortunadamente en los últimos años se han ido apareciendo nuevos tratamientos farmacológicos que ayudan a controlar este problema.
Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia d'Hospital de Manacor, enhorabona per aquesta nova inauguració. Confiant que un dia pugui venir als estudis d'IBET Ràdio a Palma,
sí, sí,
perquè sempre és un guixar amb vostè, ja ho sap.
Bueno, perfecto, ya quedaremos, si hace falta.
Gràcies, fins una altra. Adéu.
Gràcies, adéu.
Anem a més qüestions. Com comentàvem, en l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer ha posat en marxa la unitat de maneig integral de l'obesitat, UMIO, la primera de les Illes Balears, un nou recurs assistencial que oferirà un abordatge multidisciplinari i personalitzat a les persones que pateixen obesitat, una malaltia crònica i complexa que afecta ja el 24% de la població adulta a Espanya i més del 10% dels menors.
L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties, entre d'elles diabetis, hipertensió, apnea del son o problemes cardiovasculars, i representa un desafiament creixent per la salut pública. La UMIO neix per respondre de manera integral a aquest problema de salut, unint l'experiència de professionals d'endocrinologia, cirurgia, nutrició, psiquiatria, psicologia, rehabilitació i infermeria.
La nova unitat neix amb el propòsit de millorar l'atenció a les persones amb obesitat per mitjà d'un enfocament integral, humà i basat en l'evidència científica.
I per conèixer una mica més els objectius de la nova unitat, conversam ja amb el cap de servei d'endocrinologia i nutrició, Lluís Mas Miquel, qui també és acadèmic numerari de la RAMEP. Molt bon dia, doctor, gràcies per atendre.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, enhorabona per aquesta nova unitat. Què portarà? Quins objectius es marca?
Bé, aquesta unitat, ho he dit a la introducció, és una unitat que vol donar una assistència de tipus integral, perquè és veritat que la obesitat és una malaltia molt transversal, perquè és la mare de moltes altres malalties, afecten el cor, afecta el sistema locomotor, pot produir més càncer, és a dir, provoca moltes altres malalties i necessita de molts especialistes per cuidar totes aquestes comorbilitats. I nosaltres el que volem és donar-li un enfoc pues, transversal i integral en la participació de tots els serveis que pertoquin. També hem de dir que una de les virtuts que té aquesta unitat és que integra dins l'unitat, com a membre de propi dret, l'atenció primària, perquè els pacients, la major part de la seva vida, no està dins l'hospital, està en els centres de salut, està a casa seva i en contacte amb els seus metges de família i els equips d'atenció primària. És a dir, que també volem estar molt coordinats en el que són els serveis d'atenció primària.
Clar. A més, doctor, l'obesitat va molt més enllà de resoldre aquesta qüestió amb una dieta, no?
Efectivament. L'obesitat, la dieta se planteja com una part important del tractament, però avui en dia l'obesitat, tothom entén que l'objectiu és no perdre uns quilos, no parlant ja d'objectius terapèutics com a pèrdua de pes, sinó l'objectiu terapèutic és recuperar la salut del pacient, cuidar de totes les seves comorbilitats i, com he dit, per això necessitant de molt de professionals. I en aquesta unitat pues, intervenen sobretot serveis de psiquiatria, cirurgia, anestèsia, hi ha rehabilitació, és a dir, que són molta gent que fa feina per recuperar la salut del pacient que viu amb obesitat.
I quins serveis o tractaments oferirà la UMIO als pacients? Quin enfoc diferent se fa a partir d'ara amb aquesta nova unitat?
La UMIO abarca des de la prevenció de l'obesitat, que és una tasca que farà fonamentalment atenció primària. Ja se faran tasques preventives, de tractament, tot el que se pugui fer en els centres de salut se faran els centres de salut, i els malalts que requeresquin venir a l'hospital entraran, diríem, per les consultes del servei d'endocrinologia, i nosaltres, en funció de com siguis pacient, decidirem cap a on té que anar aquest pacient. Hi haurà vies de tractament que seran farmacològiques, vies de tractament que seran quirúrgiques, i quan acabi tot el procés, el pacient tornarà a primària. El que queda clar és que l'obesitat és una malaltia crònica i, per tant, el tractament és de per vida, i que no se pot plantejar només fer una mica de dieta i una mica d'exercici, perquè això fallarà. I ho estan dient els resultats dels assajos clínics que veiem darrerament, que quan es fa tractament farmacològics se retiren, se tendències a recuperar després. És a dir, malalt ha d'estar cuidat sempre.
Clar, per tant, el més difícil d'aquesta patologia és l'adherència, doctor, que els pacients no abandonin el tractament, com diu vostè, és una malaltia crònica de per vida.
Efectivament, i per això nosaltres tenim que integrar l'atenció primària, i després nosaltres també explorarem altres possibilitats, com puguin ser noves tecnologies per assegurar aquesta adherència. En fi, després, altres objectius també de la unitat, no només l'objectiu assistencial. La unitat té diversos eixos i té un eix docent, la formació per evitar l'estigma, per millorar el tractament dels pacients, és bàsica de tots els professionals que puguin entrar en contacte amb aquests pacients. També tenim una línia de recerca. Nosaltres tenim projecte finançat de recerca i tenim tesis doctorals en marxa, donen classes a la Facultat de Medicina, és a dir, tenim una vessant de recerca molt important i una vessant de docència també molt important, que és fonamental.
Doctor, amb aquesta nova unitat es podran reduir les llistes d'espera, especialment per pacients amb obesitat greu o comorbilitats?
Efectivament, i ja ho estan fent, perquè l'obesitat és una malaltia que de cada vegada se reconeix més com una malaltia crònica que pot ser molt greu. Però històricament no era així, i l'obesitat era una patologia que estava fora de lo que és el decret de garantia, i quan hi havia un pacient que tenia una altra patologia que no era obesitat i estava en una llista d'espera, si algú havia de sortir de la llista d'espera quirúrgica, habitualment ho feia el pacient amb obesitat perquè no estava dins d'aquest decret. Clar. I nosaltres volem donar una solució a això, és a dir, que no volen que un pacient amb una obesitat mòrbida tingui que esperar 3 o 4 anys per rebre una cirurgia bariàtrica. El que volem és que tingui que l'objectiu de llista d'espera en aquest sentit sigui una cosa prudencial. I mos plantejam, pues això, entre 6 mesos, un any de llista d'espera per solventar aquesta circumstància que és greu. I s'ha demostrat que tractar aquests malalts quirúrgicament o tractar aquests malalts amb fàrmacs millora el seu pronòstic vital, la seva salut mental, la seva qualitat de vida, i és absolutament cost efectiu pel sistema sanitari en tots els sentits.
Ha mencionat vostè les noves tecnologies i m'agradaria demanar-li si, quines noves tecnologies incorporarà la unitat?
Bueno, de moment això són coses que estan en fase de recerca, però estan plantejat sistemes com pugui ser una app, recordatoris, consells, etc. S'ha de veure si realment això és efectiu, però hi ha dades de la literatura que orienten que sí que ho és.
Clar. Ben, vostè va dir a la presentació de la unitat volen que Son Llatxa sigui un referent en el tractament de l'obesitat, però també en la seva prevenció i en la lluita contra l'estigma que pateixen molts pacients, com deia vostè, que inclús psiquiatria participa en aquesta unitat. Sona molt bé.
Bueno, sona bé i és el que s'hauria de fer, perquè és veritat que les persones que tenen obesitat tenen un estigma que pateixen molt important, inclús a vegades inclús per part de professionals sanitaris i moltes vegades inclús pel mateix pacient, que se culpabilitza i se veu com és culpable dels seus problemes.
Exacte.
I això no és aquí, se sap i s'ha d'intentar evitar. I aquí, per això és molt important la formació i utilitzar un llenguatge que sigui adequat i fer entendre als malalts quin tipus de malaltia té, per què la té, com funciona i quins són els tractaments.
Clar. La darrera, doctor, encara que molta gent ja ho sap i ho hem mencionat moltíssim en aquest programa, quines malalties van lligades a l'obesitat i, sobretot, que generin complicacions i fins i tot risc mortal a la llarga?
El 90% de casos de diabetis tipus 2 són deguts a un excés de greix corporal, i la diabetis tipus 2 és una malaltia que té moltes complicacions, pot dur a la ceguera, pot dur a una insuficiència renal terminal, pot dur inclús a mort per malalties cardiovasculars. També la diabetis, obesitat és una causa molt important d'hipertensió arterial. Si hipertensió arterial està molt vinculada a patir un accident vascular cerebral, per exemple, a patir malaltia cardiovascular, és a dir, que pot ser mortal una tensió arterial no controlada. L'obesitat és una de les primeres causes de càncer i l'obesitat també és una de les primeres causes, per no dir la causa més important avui en dia, de malaltia hepàtica metabòlica, el que abans de dir és fetge gras. I aquesta malaltia és la primera causa avui en dia de cirrosis, perquè abans era hepatitis C i l'alcohol, i hepatitis C s'ha eliminat pràcticament gràcies a els fàrmacs i als avenços de la medicina, i per tant queda l'obesitat. I el fet de gras és una de les coses que nosaltres cuidarem, vigilarem, diagnosticarem i, si podem, ho tractarem.
Beníssim, enhorabona. Gràcies, doctor Lluís Manmiquel, cap de Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Son Llàtzer. Gràcies per aquesta estoneta de ràdio. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Fins aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana. En uns instants tindrem el doctor Adrià Ferre. Ell és metge internista, però expert en malalties sexuals infeccioses, infecció de transmissió sexual, per ser més rigorosos. I ara arriba aviat l'estiu, serà més població i, evidentment, hi ha més risc. Ho xerrem ara en uns instants aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte, migdia, a IB3 Ràdio, el programa de salut i benestar de referència. A veure, avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de prevenir les infeccions de transmissió sexual Ara que aviat serem a l'estiu i la nostra població arreu de les illes, evidentment, es multiplicarà per mort del turisme.
I estadísticament parlant, si som més i amb més temps d'oci, relaxat, de vacances i en temps lliure, se sol dir que estem més predestinats a tenir relacions. Això sí, han de ser segures, sexe segur, per evitar contagiar-nos de les infeccions de transmissió sexual.
Per xerrar tot plegat, tenim amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i també coordinador del CAITS, el centre, i el programa Prepa Mallorca, que després ens explicarà exactament què és. Bon dia, doctor. Gràcies per estar avui amb nosaltres, perquè sempre és un gust conversar amb vostè a Vida Saludable.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com se troba, a part de jove? Perquè aquest home, és que el temps no passa per ell. Com està?
Molt bé, molta feina ara, perquè realment l'estiu sempre és una època complicada amb aquest tema de les infeccions de transmissió sexual, però bueno, amb ganes d'afrontar aquest repte d'aquest nou estiu.
Farem un poquet de pedagogia, doctor. Què s'entén per ITS? Com les definiria per una població que igual no ha sentit aquesta terminologia?
Bueno, realment les ITS són malalties de transmissió sexual. Realment sabia són qualsevol malaltia infecciosa que es pugui contagiar, sobretot a través de l'acte sexual. No sols sexe, el que enteníem sexe vaginal, sinó també sexe anal o sexe oral, que moltes vegades passa una mica més desapercebut.
Quina és la situació actual de les infeccions de transmissió sexual a les Illes Balears? Som una comunitat molt transmissora? Estem en la mitjana nacional?
Bueno, som una comunitat autònoma amb una alta incidència. Possiblement som de les tres comunitats autònomes, juntament Madrid, Catalunya, Balears i Canàries, serien les quatre principals comunitats autònomes, i és que cada vegada veiem una incidència creixent, sobretot arrel de la pandèmia Covid. És a dir, hem vist un increment molt, molt, molt significatiu de totes les malalties de transmissió sexual.
Doctor, posa'm nom a les infeccions. Quines són les ITS que més es detecten actualment i quins canvis heu observat els darrers anys, a part de després del Covid, que, com deia vostè?
Realment, les tres grans principals o les que realment són més conegudes i són les que més veiem a consultes són la gonorrea, la clamídia i la sífilis, però després tenim una quarta que possiblement més oblidada, per sort hi ha més casos, que és el VIH i possiblement la més perillosa.
I quines són les infeccions que més han crescut en consulta els darrers anys?
Aquests últims anys, sobretot el que hem vist, són molts casos de clamídia. És una tendència que veníem en els últims anys molt creixent. Possiblement ara la clamídia sí que s'ha estabilitzat i el que estem veient és més casos de gonorrea i sobretot la sífilis és una malaltia infecciosa amb molta incidència actualment a les Illes Balears.
Són malalties que donen sintomatologia, que el pacient es dona compte que alguna cosa no funciona, que està patint una malaltia de transmissió sexual?
Bueno, ahí està un part del problema. És a dir, normalment solen ser simptomàtiques segons quina zona de l'organisme estigui afectada. És a dir, aquí tenim, si tenim la zona genital afectada, sí que podem tenir molta sintomatologia molt diversa, però podem ser portadors asimptomàtics de moltes d'aquestes bactèries, sobretot a nivell de la zona de la boca o zones on realment dona menys sintomatologia.
A veure, aviat arribarà l'estiu, ha dit vostè només començar que ja es prepara per una època de més feina igual de l'any. Estan davant de l'època de l'any amb més augment real de casos i més risc per a la població en general?
Sí, realment a l'estiu està, i sobretot aquí a Mallorca, que som una població on assumim molta població turística, nosaltres veiem, és a dir, tant població autòctona d'aquí de Balears com sobretot a l'estiu doncs, veiem molta població que està aquí de turisme i per tant sí, hi ha un augment dels casos i per tant un augment de sa demanda a les consultes d'ITS.
És una qüestió estadística, doctor, és a dir, som més, venen molt turistes, multiplicant la població, ho ha dit la Laura a la introducció molt bé, temps d'oci, vacacions, molt relaxant, més vida social, i això una cosa d'ús altra.
Sí, no, realment és una cosa que possiblement en altres comunitats autònomes sí que a l'època d'estiu pot inclús estabilitzar-se. Aquí a Mallorca sí que l'estadística mostra que clarament tenim una tendència creixent, sobretot els mesos de juny fins setembre.
Per tant, hi ha xifres que demostren que en general fem més l'amor a l'estiu.
Bueno, sí, possiblement es fa més l'amor a l'estiu i també possiblement, és a dir, aquí a Mallorca més encara que a la resta de comunitats, sí.
El desig sexual augmenta. A Mallorca més, no? Estem de vacances, a la playa, més temps lliure.
Mallorca i Balears. He vist a Formentera i Mallorca, no crec que quedin enrere.
També, igual.
A lo millor practicant més a les Balears que a Catalunya o que a Madrid, a lo millor en l'estiu.
Bueno, jo crec que sí, és a dir, aquí al final aquesta dinàmica de tant de turisme sempre promou que hi hagi més activitat sexual i, per tant, pues, suposa, en aquests casos augmenta el risc i, per tant, els contagis.
Doctor Pranoma, una qüestió importantíssima i passa en totes les patologies. Influeix que es fan més proves, hi ha més diagnòstic, de fet ja existeixen autoproves a les farmàcies del VIH?
Sí, realment, és a dir, a dia d'avui és relativament fàcil poder fer un autotest de VIH a les farmàcies, a qualsevol centre de salut, a qualsevol hospital, a les consultes d'ITS. Avui en dia és una prova molt accessible, molt fàcil, i crec que és algo que sí que hauria d'instaurar-se més i que la gent té accés molt fàcil per fer una prova ràpida de VIH.
Quins són els perfils de pacients que arriben més sovint a la seva consulta al CAIDS? O ja no poden dir que hi ha un perfil definit en el final?
Jo crec que això ha canviat, és a dir, possiblement, és a dir, sí que habitualment és població més jove, és a dir, sempre parlem d'adolescents o adults joves els que veiem a consultes, aquesta és la dinàmica que s'ha mantingut durant molts anys, però realment les tendències van canviant i habitualment ja podem veure tot tipus de perfil, òbviament, és a dir, doncs són gent que té pràctiques sexuals de risc o té més parelles sexuals i, per tant, quan hi ha més exposicions, més risc de contagis, però és una patologia que jo crec que molta gent pensa que a ell no li pot tocar o que a mi no em toca perquè jo ho faig tot perfecte, però molta gent es sorprendria de la quantitat de malalties de transmissió sexual en gent que creu que està fent les coses completament bé.
Li demanaven a Laura al principi pels símptomes. Hem d'eliminar aquesta falsa creença, aquesta falsa idea de que no tinc símptomes i no de tenir infecció.
Aquest és el gran problema, perquè al final, és a dir, tothom, normalment la gent sol consulta quan té qualque sintomatologia, llavors realment ahí és on tenim el problema. Hi ha gent que és portadora sintomàtica, tu pots ser portadora sintomàtica d'aquesta bactèria, no tenir cap símptoma, per tant, no tenir aquesta preocupació i al mateix temps estan transmitint aquesta malaltia a altra població. I aquí és un poc on hem de fer consciència de que realment tot aquell que tingui relacions de risc o tot aquell que ho considere, és a dir, es pot fer un test, es pot cribar i saber realment si és portador o no d'alguna d'aquestes bactèries.
Seguint parlant de símptomes, quins són els símptomes exactament que ens han de fer consultar i quins són els senyals que més sovint passen desapercebuts?
Realment, símptomes poden ser diversos, és a dir, depèn de la malaltia. Habitualment, en els homes pot ser secreció a nivell de la zona genital, picor a l'hora de fer pipí, en les dones pot ser un augment d'esfluxe, dolor al tenir relacions sexuals, un fluxe més malolient, i sobretot això, possiblement, el que sí que és més clar és l'aparició de úlceres a nivell de la zona genital, que no haurien d'aparèixer, i també a nivell de la zona de la boca, l'aparició d'úlceres bucals també ens ha de fer pensar en una possible ITS.
Hi ha ITS que poden tenir conseqüències a llarg termini si no es detecten a temps?
Sí, i ahí és el gran problema, és a dir, no s'ha de banalitzar un tema tan important, és a dir, tenim la ITS per excel·lència en el sentit més perillós, que és el VIH, que al final la gran majoria de contagis són sexuals, que òbviament el VIH sabem que és una malaltia que a dia d'avui necessita d'un tractament de forma crònica, però també tenim altres malalties, i per exemple la clamídia a nivell de les dones pot produir molts problemes d'infertilitat, problemes serios a nivell ginecològic, i per exemple la sífilis és una malaltia que si no es diagnostica i no es tracta a temps, sí que pot tenir conseqüències a nivell neurològic, inclús també a nivell cardiològic a mig plaç.
Sense oblidar el famós VPH, que també és perillosíssim, sobretot per les dones, no? I també és una malaltia de transmissió sexual.
Sí, possiblement el VPH, que és bàsic, no l'incluïm dins d'aquest perfil de malalties de transmissió sexual, perquè realment, per desgràcia, està molt extès a la població general. Per sort, avui en dia hi ha una campanya de vacunació molt potent a nivell nacional i també per part de l'IPSalut, on cada vegada s'està vacunant a tota la població i ara s'està intentant vacunar també a la població de risc, però com dius, l'UVPH pot ser des d'algo total benigne fins a tenir conseqüències, sobretot procancerígens, tant en les dones com també en els homes. Hem de recordar que SVPH, a part del càncer d'úter a les dones, també augmenta els càncers a nivell de la zona faríngia, la zona laríngia, a nivell de la zona de recte, i per tant és un virus que s'ha de tenir en compte també.
Quan hauria de fer-se una prova una persona que té una vida sexual activa?
Realment, és a dir, nosaltres el que recomanem és cada 3-6 mesos tota aquella persona que tingui relacions sexuals de risc, és a dir, sense preservatiu, tingui més d'una parella sexual, és a dir, normalment recomanem que entre 3-6 mesos es puguin fer un cribatge de totes aquestes malalties de transmissió sexual.
I com ho ha de fer la persona? Se'n va al seu centre de salut, xerrar amb el seu metge de capçalera, va directament al vostre servei a Son Espases?
Nosaltres el més pràctic que recomanem, és a dir, en els centres de salut es pot fer, però bueno, sí, el més pràctic i ràpid és, nosaltres tenim la consulta que és SCAIX, que és el Centre d'Atenció a les Malalties de Transmissió Sexual aquí a Mallorca, que estem ubicats a l'Hospital General. Des de fa ja relativament poc tenim activitat tant de matí com d'hora baixa, i per tant o via telemàtica o via telefònica o via presencial allà, és a dir, és tan fàcil com demanar una cita i posar-se en contacte amb nosaltres.
Doctor, encara hi ha vergonya o estigma a l'hora de consultar per fer una possible ITS?
Moltíssim. Jo crec que ahí està el problema. Jo crec que molta gent, si treguéssim aquest estigma de la vergonya de pens o crec que puc tenir una relació sexual, possiblement la gent jo crec que accediria a fer-ho més fàcilment. Crec que és una... Nosaltres, dins del CAIG, intentem que sigui el més anònim, el més privat possible, però així entenem que és una situació que per la societat, la gent encara li costa el demanar ajuda o el demanar consell per aquest tipus de patologia, sí.
Doctor, imagino que vostè haurà sentit de tota la consulta i per això una privacitat i una intimitat del pacient, però s'ha d'esforçar molt vostè i el seu equip en generar aquesta confiança? No és una qüestió de curiositat, necessita vostè que el pacient li confessi exactament què ha fet, quina pràctica ha fet, amb qui, si el coneixia, un poquet d'informació que se crea aquest clima per dir, han de fer aquest tractament o què han de fer, no?
Sí, nosaltres al final sempre fem una sèrie de preguntes que en alguns casos, inclús en alguns moments, ens han arribat a dir que és excessivament morbós. No és per morbo, moltes vegades és primer saber en quin context s'ha pogut produir aquest tipus de malaltia, sobretot per saber quina patologia pot ser la que tinguem que tractar, i sobretot molt important per intentar frenar o tallar aquesta cadena de contagis. Per nosaltres és molt important saber aquest cas que tinguem de clamídia o gonorrea amb qui ha tingut relacions prèviament per poder avisar aquestes persones i poder tractar-les en cas de que siguin positives.
Per sort no som una comunitat amb gran turisme sexual, com pugui ser Tailàndia, però, evidentment, haurà tingut casos de gent que ha viatjat fora, als països X, i l'hauran confessat que s'han contagiat de qualque cosa.
Sí, realment, és a dir, tenim casos que venen importats d'altres... Bueno, realment, sense anar tan fora com el sud-est asiàtic, és a dir, hi ha zones on ja està un poc instaurat el turisme sexual transitori. És veritat que sí que rebem més casos o qualque cas importat, però és veritat que la gran majoria dels casos que diagnostiquem aquí habitualment solen ser transmissió dins de la pròpia illa.
Quins errors o falsos mites continuen encara presents en la població com un mantra que s'han interioritzat generació en generació?
Bé, jo crec que una part important és el sexe oral, és a dir, la gent percep el sexe oral com una relació sense cap tipus de risc, i òbviament pot ser que tingui menys risc que una relació anal o vaginal, però el sexe oral, en segons quines malalties de transmissió sexual, és exactament igual de contagiós. Per tant, és a dir, el tenir sexe oral sense protecció és tenir una relació sexual de risc i, per tant, suposaria tenir que fer aquests cribats.
Passa que entendrà vostè que quan diu vostè protecció en aquesta circumstància, que no sigui repetir, costa. És un hàbit que costa.
Costa, ho entenem, i per això és a dir, oferim aquest tipus de cribat molt obert a tothom que vengui, i sobretot, i això sí que vull que quedi molt clar de cara a la gent, sense cap tipus de perjuici, ningú de la gent que vendrà, mai intentem, i ho fem, és a dir, mai qüestionam realment quines pràctiques sexuals té o quantes parelles sexuals té, és a dir, per nosaltres això és
igual. No estan per jutjar, claro.
No, nosaltres estem per intentar ajudar i realment és una consulta que fem amb molt a gust, és a dir, crec que tots els que fem aquesta consulta disfrutar d'aquest tipus de consulta i sobretot sense cap tipus de prejuici ni faltaria.
Doctor, el preservatiu continua sent la principal eina de prevenció o han canviat les estratègies?
Bueno, en quant a la transmissió de malalties sexuals, el preservatiu continua sent la més pràctica, la més econòmica i, per tant, també la més fiable. Sí que tenim altres estratègies, que és un poc el que comentàvem en el principi, del tema de la PrEP. És a dir, la PrEP és una medicació que, al final, en segons quines situacions i en segons quins contextos, ens pot ajudar a prevenir els contagis, però solament del VIH. Però així tot, nosaltres, com a primera línia o com a primera estratègia, el que recomanem és el preservatiu.
Ja ho comentàvem en preguntes anteriors, però quin paper tenen avui en dia les proves ràpides i els programes de detecció precoç?
Que realment el poder tenir un test ràpid o un diagnòstic ràpid in situ o en menys de 24 hores, a part de poder tractar a la persona afecta, és a dir, ens pot localitzar tots els possibles contagis o tots els possibles contactes, perdó. És a dir, si tenim un diagnòstic d'una clamídia o sobretot d'un cas de VIH, és a dir, això ens permet activar diferents vies per intentar localitzar totes aquelles persones que han pogut estar en contacte i, per tant, poder actuar de forma precoç i evitar que aquests contagis siguin majors.
Recordem, nostres oients, que estem conversant amb el doctor Adrià Ferre, metge internista, que és el responsable del centre CAIDS i és expert en malalties infeccioses de transmissió sexual. Tot d'una, seguim aquí a Visual, conversant també. Fem una petita pausa.
Vida saludable, amb Carlos Hernández.
IB3 Ràdio Es. Investigació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Si és que és així, Laura, arriba l'estiu i la gent fa més l'amor.
Tal qual la cançó, Carlos.
A veure, doctor Ferre, hi ha un eslògan que sempre se diu sexe segur. Això què vol dir? Perquè, clar, te vol provar un preservatiu, però també hi ha un petit risc. Besades, com ha dit vostè, és a dir, no pots tenir una relació que acabes de conèixer una persona i començar a dir-li, escolta, t'has fet qualque analítica fa poc, perquè generes una desconfiança que te lleves clímax.
És veritat que sorprèn, però moltes vegades sí que cada vegada està més instaurat, inclús en segons quines aplicacions de cites o inclús en segons quins llocs, és a dir, que la gent s'ho demana de forma directa, en plan de...
Sí. Quin és el darrer pic que s'ha fet una analítica?
Sí, és a dir, inclús en segons quines aplicacions tu pots documentar, en plan... Tenim casos inclús de que la gent ens ho demana, en plan s'informe escrit, és a dir, per poder... Jo crec que està bé, al final... Suposa pues, bueno, una precaució extra o estar ben segurs i poder disfrutar d'aquesta situació sense estar amb aquesta preocupació darrere del cap. Jo crec que bueno, pot resultar violent, pot resultar inclús incòmode, però bueno, crec que si entre cometes es pot arribar a normalitzar, tampoc ho veig del tot descabellat pues, que es pugui demanar, sobretot un poc per precaució.
Arribarà un dia, creu vostè, en com avança la tecnologia a que durem com un wallet amb una analítica de sang no sigui no només d'ITS, sinó de colesterol, és a dir, estarà a l'abast una prova tan ràpid com per dir, miri?
Bueno, avui en dia, per exemple, aquí a Balears, tots els malalts tenen accés a tots els resultats analítics, no solament d'ITS, sinó en general poden accedir a les seves analítiques, en qualsevol moment poden descarregar i poden mostrar-ho, és a dir, i si això suposa més seguretat per l'altra persona o suposa una major confiança, pues tot el que vengui, pues perfecte.
Xerrar molt de prevenció, però falta xerrar d'educació sexual en general?
Bueno, sí, això sí. Jo crec que la prevenció és important, però sobretot l'educació. És a dir, nosaltres és veritat que per la part mèdica l'educació sexual ens agafa un poc més en fora. Sí que hi ha moltes campanyes d'educació sexual a les escoles, però possiblement s'hagin de reforçar o s'hagin, a lo millor, canviar l'estratègia que s'ha tingut fins ara. És a lo millor una estratègia un poc més acorde a la situació actual, no com una amenaça, sinó plantejar-ho com a un problema real, actual, i intentar, sobretot, explicar-los en els primers anys en els que es tenen aquestes relacions sexuals quins són els problemes i, sobretot, quines, en casos de tenir-los, quines són les vies per demanar ajuda.
Doctor, hi ha diferències entre franges d'edat o entre homes i dones en els diagnòstics?
Realment pot ser, és a dir, en algunes malalties de transmissió sexual sí que podem tenir més incidència en segons quins grups de població. Per exemple, la clamídia sí que és una malaltia que veiem tant igual amb homes com amb dones. Per exemple, la sífilis sí que veiem més casos amb homes. És a dir, sí que varia un poc, però és veritat que la tendència cada vegada més és estabilitzar-se entre els dos grups de població.
Ja ho hem explicat al principi, però què hem de fer si sospitem que tenim una ITS? Perquè, clar, hem d'explicar també, hem anat xerrant, que és exactament el CAIDS i el programa PREP, importantíssim als nostres oients. Ho repetirem perquè és molt important.
Bueno, realment, és a dir, nosaltres la forma d'accedir a NSCAIDS és, com comentàvem, a dia d'avui tenim tres vies d'accés. Una és, estem ubicats a l'Hospital General, des de les 9 de matí fins a les 8 de l'hora baixa, podem venir presencialment i demanar per CAIDS. És a dir, tenim un correu electrònic que poden cercar a internet, que és, diguem que és la via més fàcil d'accés, i si no, l'altra via és telefònica. I en quant a la PrEP, també, si qualsevol persona que ens estigui escoltant i que tingui aquesta curiositat o que realment considere que la PrEP podria ajudar-li en el dia a dia, ens ho pot demanar. Al final, la PrEP no deixa de ser un tractament, no deixa de tenir que prendre una pastilla en el dia, però bueno, és una pastilla que a dia d'avui sí que ha demostrat molta eficàcia en quant a la prevenció de la principal, o la principal no, possiblement de la malaltia infecciosa més important, que és el VIH.
Hi ha ITS que avui continuen sent molt desconegudes per la població?
Bueno, jo crec que hi ha moltes, és a dir, per exemple, tothom hem escoltat de parlar de la gonorrea. És a dir, crec que és algo com una malaltia molt antiga. Pot ser no tant de la sífilis, jo crec que la sífilis havia passat com a estar oblidada. És una malaltia molt, molt, molt antiga. De fet, el tractament de la sífilis continua sense penicilina intramuscular, que és a poques patologies tractem avui en dia amb penicilina intramuscular. I és veritat que jo crec que la gent no acaba de ser conscient de que la sífilis continua existint, no ha desaparegut, i que té una incidència, sobretot aquestes illes, molt, molt, molt important.
Doctor, com afecten les ITS als embarassos i també a la fertilitat?
Clar, al final, és a dir, dins de l'embaràs, és a dir, sobretot és, per una part, el risc que pot suposar per la pròpia gestant i, sobretot, el risc d'una transmissió en els fetus. Al final, sobretot en el part, si qualsevol gestant és portadora de qualsevol d'aquestes bactèries, pensem que un nen recent nascut que pugui contagiar-se d'una gonorrea, d'una clamídia o sobretot d'una sífilis sí que pot tenir conseqüències molt importants per a recent nascut. I després, en quant a tema de fertilitat, sobretot el més conegut és el tema de la clamídia. La clamídia és una bactèria de l'estrès, possiblement la més indolent o la que dona menys sintomatologia, però que sí que en les dones té aquesta mala pata de que en algunes situacions, si progressa la malaltia, pot donar problemes d'infertilitat a posteriori, en cas de no tractar-se, clar. Mm-hmm.
Totes les ITS tenen solució i tractament, o algunes no i es perduran en la vida nosaltres?
Totes les tres que hem parlat, que són la clamídia, gonorrea i sífilis, tenen un tractament, curatiu. L'única que no té un tractament a dia d'avui curatiu, però que sí que té un tractament de manteniment, és el VIH. És a dir, avui en dia el VIH continuen tenint casos, continuen havent molts contagis. És una altra patologia que la gent crec que ha oblidat, aquestes campanyes que va haver durant molts anys de prevenció del VIH. És a dir, continuen tenint molts contagis a Mallorca, a Balears i a tota Espanya. I aquesta, pues, a dia d'avui, no té un tractament curatiu, té un tractament supressiu. Aconseguim controlar els virus, aconseguim controlar abans que la progressió de la malaltia, però no aconseguim eliminar mai els virus de l'organisme. Per tant, bueno, és una malaltia que sí que té conseqüències a llarg plaç.
Doctor Adrià Ferrer, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i coordinador del CAITS i el programa PREP a Mallorca. Ja ho sap que sempre és un gust conversar amb vostè i escoltar-lo, i confiem que la nostra audiència de Visual Vida Ràdio hagi pres nota i aquest estiu sigui saludable a nivell sexual i que no hi hagi tant de contagis d'infeccions sexuals. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Laura, bon cap de setmana.
Igualment, Carlos.
Torna la setmana que ve, gràcies.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad.
Són les dues.
IB3 Ràdio.